Bona nit, són les 11, les 3 de la matinada en la repetició i aquí comença el segon acte del Cabaret Elèctric d'ICAT FM. Cabaret Elèctric. Elegància a preus populars. Joaquín, però que també em faràs un separador, a part d'aquest d'elegància a preus populars, amb les paraules del pintor de Guinovart dient que si s'acaba el petroli perquè no es pot acabar el progrés. 60 minuts que ens queden de programa. Connectarem amb el Marc Serena, el nostre home que sempre doncs, ronda per la xarxa, però avui està rondant per un món molt més real. L'hem enviat de tour per Europa i avui connectem amb ell perquè està a Suècia, concretament a la capital, a Estocolm. Anirem també cap al Teatre Tívoli de Barcelona, on la Montserrat Virgili acaba de sortirà de la segona sessió, de la segona interpretació d'aquesta obra anomenada Stalin, amb Flotats com a protagonista i director, però és el moment de fer una mica de safareig. El podeu veure a través de la nostra webcam, és un dels nostres col·laboradors, s'anomena Pedro Salé, bona nit i benvingut. Amb el Pedro ja li vam sentir la veu l'any passat, quan vam passar un reportatge sobre l'Hangar, del qual n'ets director d'aquest centre de producció d'arts visuals que de moment es troba al Poblenou. He fet bé de dir aquest de moment?
Penso que estem bastant arraiats ja, o sigui que sembla que no ens mourem.
Molt bé.
O sigui que tenim l'assegurança que estarem allà per, espero, almenys 10 anys més.
Doncs nosaltres també ho esperem des d'aquí, des del Cabaret Elèctric. Fa uns moments on t'asseus tu en aquesta mateixa cadira, s'asseia en Guinovart i li preguntàvem què li semblava, doncs, per exemple, em sembla que a partir de demà, aquesta nit s'ha inaugurat, els oients ja poden assistir al MACBA, al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, a veure aquesta retrospectiva d'aquesta prehistòrica del videoart, que és Joan Jonas, em sembla que fins i tot ella vindrà aquí i també col·laborarà amb vosaltres i ell parlava d'aquest tema, no? De que l'art endollat, el vídeo ara en aquest cas, i que us toca a vosaltres els d'Hangar, l'interessa, però que la tecnologia sempre ha de ser vista com una eina i el missatge a passar és un altre, no? No sé si subscrius aquestes paraules i pots afegir alguna cosa també.
Sí, és clar que són tècniques, no? Que són allà, són eines per fer passar el missatge, no? I penso que la Joan Jonas ho fa servir d'una manera molt llegera, molt improvisada. Això dit, clar, hi ha també una línia de recerca que és dels elements formals, no? O sigui que tot el treball de gent com Solo o les Uri Basulka, els històrics, no? Que han fet un treball amb la matèria mateixa del vídeo, no? O sigui, amb l'abstracció, etc., no? On realment els aspectes formals també formen part del missatge, o sigui que el que seria la pintura seria, per exemple, tàpies o tota la... tota la gent que han explorat, o sigui, la mateixa materialitat, diguem-ne, de la pintura, no?
I és que quan ha entrat el Pedro Solé a l'escenari del Cabaret Elèctric sonava aquesta cançó dels Sex Pistols, God Save the Queen, i no sé, he interpretat que t'agradava per la ballaruca que feies. Ahir en parlàvem al programa amb en Quico Amat, que seguint una mica la moda d'altres grups han dit que es tornen a juntar, no sé si ho sabies, Pedro.
Sí, he llegit avui, efectivament. Sí,
I què t'assembla tot això?
Home, entenc que necessiten calers, o sigui que ho fan per guanyar diners, i em sembla interessant que ha tornat Glenn Matlock al grup, que va ser el bassista original, diguem-ne, abans de Sid Vicious, i res, o sigui que tothom té que ganar a la seva vida, de veritat.
Doncs la veu del Pedro Soleno és l'única que ens acompanya avui des dels estudis d'ICAT FM a Girona. Agraïm el control central i els tècnics de Girona que facin possible aquesta connexió, doncs, de manera virtual també s'asseu amb nosaltres. El Toni Cots, bona nit i benvingut, Toni.
Hola, bona nit. Com
ell és el director d'aquest Sites of Imagination que té lloc a Girona. Va començar el dia 24 i acabarà el 23, i aquests dies són els de més efervescència, de més activitat.
El dia 24 i va acabar el dia 23.
No, va començar el dia 4 i acabar el 23.
Ah, perdona, t'havia entès malament.
No m'he explicat jo malament, digues, digues.
El dia 4 ha començat perquè he tingut aquí la gent que ha arribat de diferents països i el dia 23 se'n van cap a Marsella, sí.
Hem de dir que és la segona edició d'aquest projecte, Sites of Imagination. L'organitzeu, l'animal a l'esquena, aquesta, no sé si n'he de dir associació o entitat. Qui sou l'animal a l'esquena?
Doncs l'animal a l'esquena és una associació en aquests moments, encara ara. Es va fundar l'any 2001, La base va partir d'una companyia de dansa que es diu Malpelo, que són la Maria Muñoz i en Pep Ramis, i estem situats a un àmbit rural, a Salrà, molt a prop d'aquí a Girona, vull dir que més o menys som una associació i també estem treballant a nivell de la creació, però estem situats en un àmbit rural, que és una cosa bastant diferent del que s'entén per creació normalment.
De fet, a vegades costa també trobar espais urbans per la creació, i si no que li diguin a la gent de l'Hangar. És així, no, Pedro?
Sí, que costa molt espais urbans. Cal lluitar i cada cop més difícil, de fet. A Poblenou hem perdut moltes espais els últims 2-3 anys i, efectivament, està en lluita constant d'intentar obrir espais a la ciutat, encara que hi ha un projecte ara a l'Ajuntament que es diu Fàbriques de Creació, que tenim molta esperança que anarà, diguem-ne, alliberant espais per la creació.
En el vostre cas era volgut estar a Salrà.
Bueno, en el nostre cas potser anem a parlar de fa 20 anys aviat, o 15 anys. Vull dir, jo crec que Barcelona ha anat creixent i ha anat també consolidant un potencial de molts tipus, però potser a nivell del que és la creació contemporània s'ha anat quedant cada cop més minsa, perquè no és el problema de la gent que està treballant, sinó més aviat de com s'està urbanitzant la ciutat així mateix, com estàveu dient fa un moment, cada cop és més difícil trobar espais per treballar. Sí.
Parlem de Sites of Imagination, 5 equips de directors de teatre, coreògrafs, actors, músics, escriptors, artistes de vídeo, de so, de diferents ciutats i cultures de la Mediterrània, estan convidats aquests dies a estar a Girona i voltants, com dèiem, Salrà també, per acabar desenvolupant i produint 5 treballs artístics basats en conceptes, en mapes, en itineraris, amb relacions, amb experiències que justament giren al voltant d'aquest tema, de la ciutat contemporània, de la ciutat somiada i de la ciutat ideal. Gent de diferents disciplines artístiques que no sé si junts poden arribar, doncs, a una mateixa conclusió, a tenir les ganes de, amb aquests 5 projectes, doncs, passar, com dèiem fa un moment, no? un mateix missatge.
Bueno, en principi el projecte parteix amb la voluntat també de fer que de la Mediterrània només no sigui un espai dividit per una frontera imaginària que es diu nord i sud de la Mediterrània, en el sentit del sud de l'Europa i el nord de l'Àfrica, sinó també buscar de manera que gent que treballa des d'altres poblacions, ciutats, cultures molt diferenciades de les nostres aquí en el sud d'Europa, puguem treballar conjuntament. Aleshores, aquest projecte parteix a partir d'una temàtica que es diu ciutat i cos, i hem anat treballant al llarg d'un any per buscar també una relació amb dues ciutats principalment, que són Beirut i Estambul, i aleshores ara en aquests moments hi ha gent tant d'Estambul com de Beirut treballant aquí, i el resultat són aquestes 5 peces que es presentaran.
Beirut i Estambul, però també Lisboa, Eslovènia,
bueno, exacte, això és Europa, sí.
Sardenya i Marsella.
Exacte, sí.
No sé si m'he deixat algú.
No, ho has dit, però Cagliari, perdó, em sembla que Cagliari,
sí,
Marsella,
Sardenya,
Lisboa...
Sí.
Ljubljana, i aquí nosaltres des de Girona, Catalunya.
Sí. Molt bé. I com funciona la feina amb artistes de diferents procedències?
Bueno, la feina funciona... A veure, el plantejament està de que cada projecte dels 5, que es presentaran al final ara, aviat, demà, en realitat, cada projecte també és un projecte que ha inclòs altres artistes que no tots treballen conjuntament, sinó que no estem parlant de 5 projectes de 5 companyies, sinó que cada projecte en si també ha invitat a diferents artistes de diferents llocs per treballar, i també de diferents disciplines o diferents modalitats de l'activitat que fan. I aleshores també això ha estat un llarg diàleg i una manera també d'itinerar a través del que podria ser la manera de cadascú d'aquests artistes de treballar des de la seva pròpia disciplina, no?
I els projectes veuen la llum al final d'aquest stage o s'han de seguir treballant en el temps? Aquests cinc treballs artístics dels cinc equips?
Aquests cinc projectes, en realitat, aquí enceten, diguem, amb el públic, s'enceten amb el públic, però també després hi ha aquesta continuació i aquesta continuïtat amb el que és la gira, i per tant això es tindrà que anar veient com acaba d'evolucionar fins a Ljubljana, que és on acaben el 20 d'octubre.
No sé com veu el Pedro aquesta col·laboració entre artistes de diferents procedències. De fet, a l'Hangar, doncs, em sembla que també molta de la gent que treballa també ve de fora, no? De fet, treballeu una mica així, donant acollida a artistes de fora.
Penso que és molt excitant i penso que el projecte del Toni aquí és una via cap al futur molt interessant. M'agrada molt el que diu de trencar aquesta frontera imaginària del Mediterrani, que em sembla que és un dels grans retos, diguem-ne, de l'actualitat. I penso que només pot ser enriquidor això, no? De que es contamina les cultures entre ells, i penso que és la cara, diguem-ne, positiu de la globalització, no?
I es parla de ciutat ideal i de ciutat real. Com han imaginat aquestes ciutats ideals als artistes? Si pots parlar d'algun cas, d'algun projecte.
Sí, puc parlar del projecte, que és el projecte que parteix del propi equip que l'animal a l'esquena ha proposat. Són, en aquest cas, gent, a més, d'una manera paradoxal, gent que dos d'ells són residents a Euskadi, un altre és resident a Brussel·les i l'altre, l'última persona, és resident a Barcelona. Per tant, també estem parlant de gent dessituada o fora del que podria ser el nostre propi context geogràfic. Aleshores, per poder fer aquest projecte, la gent vam anar a Beirut, vam estar treballant allà amb altres artistes, es van donar xerrades, conferències, tallers, no només per part nostra, sinó també de les persones que estaven allà treballant, es van accedir també als serveis dels altres. Vam tenir converses amb gent molt interessant, gent que també després ha estat present en el projecte d'una altra manera més indirecta, potser a partir d'escriptura o de contactes que hem anat desenvolupant. Per exemple, hi ha un artista ara aquí que ha vingut, libanesa, que es diu Randa Mirza, del qual estem fent una exposició de les seves fotografies, que va guanyar el Premi Fotogràfic d'Arles l'any 2006, que es diu Habitacions Abandonades.
On es pot veure aquesta exposició?
A la Mercè, aquí, al Centre Cultural de la Mercè. Això ja està obert. També hem contactat amb un altre arxiu, que és Escala Luan, que és de Libanese Plastic Arts. I aquest és un arxiu molt, molt interessant, també, que recull tant creació vídeo d'artistes, per tant, del Líban, però també d'altres llocs d'aquesta zona geogràfica, i en aquest cas també tenim tres programes de vídeo que s'estan presentant també a la Mercè.
Perquè, de fet, la mostra és multidisciplinar, però els projectes poden ser només dansa o només música, o un mateix projecte o espectacle té diferents llenguatges?
En aquest cas, cap dels projectes que he estat seguint, avui mateix estava sortint una sèrie de proves i d'assajos, cap és només d'una sola disciplina. Per exemple, puc posar un exemple, hi ha una persona que és coreògrafa ballarina de Ljubljana. Ella, en aquest cas, ha invitat a tres creadors de vídeo a treballar amb ella, i després també té una persona en directe que està treballant tota la part de so. Això es reflecteix en l'espai de l'Auditori de la Mercè, que és una antiga capella, i per tant treballen al mateix temps alhora, diferents imatges molt desenvolupades a nivell de vídeo, amb una idea molt més artística i abstracta que no pas narrativa i documental, i alhora hi ha aquest personatge d'ella que es va desenvolupar en una sèrie de textos, cançons, però també algun moment molt treballat de cos i, per tant, coreogràfic, si es vol dir així. No?
A la nostra pàgina web hi hem penjat un enllaç a la web de l'Hangar i també a la vostra, Sides of Imagination. Si els oients entren aquí, podran consultar el programa i podran veure aquests espectacles, podran ser vistos per gent de Girona i que s'acosti aquí a Girona, no?
Sí.
És a dir, que trobaran cada espectacle en quin espai es fa, o tot és aquí la Capella de la Mercè?
No, aquí estem a la Casa de la Cultura de la Diputació de Girona, que està, bueno, la Casa de la Cultura. Estem també a la Mercè, ocupant l'auditori i la sala polivalent on es fan l'exposició i els programes de vídeo. I després tenim una capella que es diu Capella de Santa Llúcia, que és un espai que s'utilitza poc, s'utilitza per les festes florals i aquestes coses, i allà també passen dues peces. d'aquests equips, sí.
Un minut i arribarem a un quart de 12 de la nit, de les 4 de la matinada. Si escolteu la repetició, estem escoltant la gent de Tarannà, formant part d'aquest segell Bank Rover. De fet, són l'últim fitxatge, el primer amb una veu femenina, la de la Sabina Huit. Segur que algun dia passarà per aquí pel cabaret elèctric. Escoltem la veu del Toni Cots des de Girona, director d'aquest Sides of Imagination, i tenim també amb nosaltres el Pedro Soler, director de l'Hangar. Comentàvem que vosaltres doncs, teniu residents, molts artistes de fora, i que a més ara, amb la visita de Joan Jonas, que em sembla que també vindrà a l'Hangar per fer algun tipus de taller dins del món del videoart, donat que ella va ser una pionera del videoart.
Sí, per un taller del dia 8 al dia 12 d'octubre. Si entreu a la pàgina d'Hangar o a la pàgina del MACBA es pot trobar a la fórmula de descripció. Fem el cabaret aquest internacional, fem intercanvis internacionals amb diversos centres, i aquest any afegirem, per l'any que ve, afegirem intercanvis amb Cairo, amb Corea i amb l'Argentina. Penso que el treball de Joan Jonas és interessant, seguint una mica amb els comentaris de Toni Cots, amb la idea d'interdisciplinaritat, no? Que és cada cop més real i, diguem-ne, el versant formal, diguem-ne, d'aquest mescla de cultures. També estem trobant davant una mescla de tècniques, diguem-ne, no? I d'eines de creació artística, i la Joan Jonas és una pionera d'això, efectivament.
Doncs recordem als oients que si volen ampliar informació tant del que hi passa a l'Hangar com el que s'està fent aquests dies a Girona, aquests Sides of Imagination, però que anirà de gira per diferents ciutats mediterrànies, i que tfm.cat, la nostra pàgina web, on podran ampliar la informació a través dels enllaços de les seves webcams. Però havíem demanat també als dos convidats d'avui si podíem repassar algunes de les notícies d'actualitat. Per exemple, doncs, dilluns obria les portes a París un museu dedicat a l'arquitectura, i avui dimecres hem sabut que l'arquitectura cada vegada més forma part de les notícies d'actualitat, i com va passar primer amb els futbolistes, després amb els xefs, amb els cuiners, ara està passant amb els arquitectes, que són les noves vaques sagrades. Doncs Norman Foster serà el que reformarà l'estadi del Futbol Club Barcelona. I potser, ja que vosaltres, Toni, heu estat reflexionant al voltant de la ciutat real i la ciutat ideal, tendim molt a una ciutat on s'hi planten grans bolets arquitectònics, allò per anar-se a fer la foto, la Tour Eiffel del que seria el segle XXI, i cada vegada abandonem més una arquitectura, en aquest cas sí que és un art, però potser pensada més des d'un punt de vista social, antropològic i funcional. No sé com ho veieu, Toni, i si de cas després Pedro, quina opinió en teniu d'això?
Doncs que l'arquitectura, bueno, jo crec que l'arquitectura passa per moltes fases, no? Doncs això depèn una mica de com s'entengui l'espai urbà i l'espai públic, sobretot. Aleshores, jo crec que l'arquitectura en aquests moments està treballant-se molt des del que podria ser la monumentalitat, i per tant tot el que podria ser la manera com s'entén això, és a dir, el que és l'element arquitectònic, com s'integra en el paisatge urbà. Però també hi ha hagut molta arquitectura que ha treballat sempre des del punt de vista de qui habita a l'espai privat. I aquí és on jo crec que sempre continua havent aquest dilema, no? Vull dir, l'espai públic com es defineix a través del, bueno, del landscape o el skyscape, i d'una altra banda com després el que ha d'utilitzar el seu propi espai privat i que per tant habita aquest espai arquitectònic, com es troba o no relacionat amb aquesta visió de la nova ciutat, no?
Pedro?
Sí, estic d'acord, o sigui que és una qüestió d'espai públic, i penso que moltes vegades no és considerar la posició dels veïns, no és considerar la posició dels habitants i les necessitats dels habitants de la ciutat, i es fa projectes així de molta visibilitat intentant fer com la història de Guggenheim a Bilbao, no? Que va ser una mica l'exemple
paradigmàtic, no? Que el continent ha estat sempre més important que el contingut, no? El vas a veure per fora i a dins potser no saps ni el que passa.
Correcte.
Potser sí que s'hi entra, però l'excusa és el continent, no?
Correcte. I sobretot què passa a la ciutat, què passa amb els veïns, què passa amb la gent a la ciutat. Ara sí que hi ha, clarament, a mi m'agrada molt la Torre Agba, em sembla un edifici fantàstic, per això no resta el fet que a Poblenou especialment estem davant d'un terratrèmol terrible al nivell urbanisme que ha fotut molta gent fora i sobretot que ha deixat moltes artistes sense espais de treballar, perdent així un capital humà absolutament important, tant de artistes com de petites indústries, com de treballadors. O sigui, els gastos humans, moltes vegades, d'aquests grans projectes són veritablement catastròfics, diguem-ne.
No sé si el Toni Cots des de Girona avui no ens veiem les cares, vol afegir alguna cosa sobre el tema arquitectònic a les ciutats?
Sí, és que volia explicar una cosa del que vaig viure a Beirut, ara quan he estat allà un parell de vegades per aquest projecte, i era veure com d'alguna manera tot aquest nou desenvolupament que s'ha fet del centre de Beirut, downtown Beirut, a partir del moment que va haver-hi la guerra amb Israel, o Israel va agredir d'aquesta manera a Beirut l'any 2006, com es va fer una mobilització per impedir que la gent pogués accedir en aquest centre, el downtown que estava completament reconstruït, i a partir d'aquí com tot això ha anat paralitzant la vida, diguem, econòmica d'alguna manera, però també de com aquest downtown es va quedar a poc a poc desertitzant, no? I va quedar a poc res, i només que en aquests edificis emblemàtics, tots supermoderns, amb una gran quantitat de diners, alguns especulatius i alguns no tant, i d'alguna manera com això s'ha perdut vida, mentre que els altres barris que no han sigut no els hi han fet la cara nova, tenen la pròpia vida i continua, i un dels eixos més importants d'aquesta ciutat de Beirut és Hamra, que sempre ha sigut el centre i l'espai més cultural i també on tot el diferent tipus, diguem, de poblacions que estan a Beirut han tingut sempre accés, i com això continua sent l'eix o la columna vertebral de la ciutat de Beirut.
Jo mentre som la tertúlia vaig sempre posant etiquetes a les peces musicals. De fet, la nostra radiofórmula funciona així i clar, durant el programa, com que això no hi surt, em sento com obligada. Estem escoltant a Burbuja, que de fet és un artista, forma part d'aquest recopilatori que la Generalitat va treure sobre la música electrònica que es fa a Catalunya amb la vinentesa de l'edició passada del Sonar, però que també s'allotja o té un alter ego treballant a l'Hangar, no?
Sí, treballa al Media Lab d'Hangar, o sigui, si vols venir a fer un plotter o si vols fer autoedició de vídeo, demanaràs hora i treballaràs directament amb ella.
Com es diu, Burbuja?
Es diu Merche.
Merche, molt. Sí. Doncs demanarem per Burbuja a l'Hangar. Tenim el telèfon a la Mercè Molís. Mercè, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
Ella és periodista especialitzada en temes de la xarxa, també alguna vegada doncs, ha estat protagonista d'algun dels reportatges del Cabaret Elèctric, i t'hem volgut trucar tu també per comentar, a més amb el Toni i el Pedro Soler, unes notícies d'avui d'actualitat relacionades amb la xarxa. Avui hem sabut que la justícia turca ha ordenat bloquejar l'accés a YouTube perquè conté vídeos insultants contra Atatürk i Erdogan. De fet, el tribunal ha instat a la Junta de Telecomunicacions, l'organisme estatal que regula les telecomunicacions, que tanqui YouTube. Encara no s'ha fet efectiu, i tu potser ho sabràs millor que jo, Mercè, i si no, comentem quina és conceptualment doncs, la importància d'aquesta notícia, però em sembla que a vegades el que fa YouTube és acabar traient aquests vídeos de la xarxa per no estar doncs, vetada totalment en un país, no?
Sí, exacte. Sí, és això. O sigui, suposo... Bueno, això ja ho vam fer, o hi va haver un intent fa unes setmanes o potser un parell de mesos que això, que també apareixien vídeos d'aquests, i doncs perquè la gent del país, o sigui, no és que tanquin YouTube, o sigui, la gent de Turquia en aquest cas el que es fa és doncs en els seus proveïdors d'accés a internet doncs se'ls diu que bloquegin, diguéssim, doncs l'accés de la gent de Turquia a YouTube. No significa que tanquin YouTube a tot el món, eh?
No, clar, no. De fet, el bloquegen de moment a Turquia, però després, si YouTube vol ser vist des de Turquia, la solució final acaba sent treure aquells vídeos del YouTube, suposo, no?
Sí, o sigui, ara mateix, si ara està bloquejat, hi ha formes, hi ha fórmules igualment, o sigui, no es pot... Internet sempre ha tingut aquesta característica, i és que, com se'n diu, enruta la censura. O sigui, tu et censuren si accedeixes per un punt, doncs llavors pots agafar i accedir per un altre punt. El que sí que és veritat és que llavors s'ha de saber una mica de tècnica, utilitzar el que es diuen proxis anònims, que bàsicament seria anar per un altre punt diferent, utilitzant anonimitzadors que permetin que no se sàpiga a on vas. Si el proveïdor no sap que vas a YouTube perquè utilitzes anonimitzadors, doncs llavors, clar, no et pot bloquejar. El que passa que això ja és una solució que això, o sigui, la gent normal, diguéssim, com tu, com jo, com tothom, doncs això no ho sabem, i per tant, doncs, és efectiu, perquè la resta de la gent no podem fer-ho. I llavors la forma, doncs sí, que tornin a obrir YouTube, és que aquesta empresa, doncs, retiri els vídeos, que és el que sol fer. I és curiós que, o sigui, normalment ho sol fer sense que hi hagi d'haver una amenaça tan gran de que es tancarà l'accés des de tot un país. Vull dir, a YouTube han tret vídeos de l'Esgai mateix, parlant del cas d'aquí, no?, sense cap problema, o de televisions que han dit, tu, que esteu aquí emetent una cosa que és nostra, i la treuen sense problema. No sé exactament en aquest cas què ha passat. Possiblement, senzillament, el govern turc no se li ha acudit, que a vegades passa, anar-se'n a YouTube i dir-los que ho tregui, no ho sé.
Uh-huh. De fet, no és la primera vegada, com dius tu, que retiren vídeos. Aquest, aquí a Catalunya mateix, a l'any 2007, em sembla que un vídeo de l'espectacle Realidades Avanzades de la companyia Conserves, on hi apareixia una oficina de la Caixa, que anaven a sol·licitar alguna cosa en aquesta oficina, doncs la Caixa va demanar a YouTube que ho traiessin i ho van acabar traient, no?
Sí, això en concret era un vídeo que denunciava el tema de la vivenda, i anaven amb càmera oculta en una oficina de la Caixa a demanar una hipoteca, em sembla que era. I just quan, o sigui, quan entraven a l'oficina es veia... A dins l'oficina no es veia que era la Caixa, però just quan entraven sí que es veia que entraven a l'oficina de la Caixa.
S'hauria d'haver fet alguna cosa amb el Photoshop, o potser ja volien que quedés clar que era la Caixa, però la qüestió és que, tot i que estem en aquesta època de l'internet, que sembla que des de qualsevol lloc, a qualsevol moment, podem accedir a qualsevol informació, censura n'hi ha, no només amb el cas d'aquests vídeos o amb el tema, doncs, de tot el que seria la llibertat d'expressió, sinó, doncs, a Xina mateix, doncs, hi ha molta censura a internet. No sé si és una pregunta que faig tant a la Mercè com al Pedro, que el tinc aquí, com al Toni, que vivim certes censures també a la xarxa.
Per això penso que és tan important el treball del software lliure, de la gent que estan creant eines de publicació online i eines de comunicació que estan, com, diguem, gestionat per la pròpia gent, i llavors no es pot controlar d'aquesta manera.
No sé si el Toni o la Mercè volen afegir alguna cosa més.
Bueno, jo crec que la qüestió dels copyrights, els copyleft, i el que parlava també ara en Pedro, és una situació... per una banda delicada, però per altra banda jo entenc perfectament que certes maneres d'accedir a internet i d'utilitzar-lo, i per tant també de poder descarregar-se des de músiques fins a vídeos, etc., i per tant també que hi hagin accessos directes per les que ho utilitzen, que s'ha de pensar molt bé per què certes coses s'han de regular i altres es poden deixar accés lliure. Vull dir, entenc perfectament que pugui haver una censura sobre qüestions moralment compromeses i políticament no incorrectes o no correctes. Vull dir, és un problema directament social. En canvi, en altres coses, jo crec que és molt important que pugui tindre aquest tipus d'accés i d'aquest tipus de navegació per la gent que també té una altra manera de treballar la informació, no? Jo crec. This song is based on a true story, which would be fine if it wasn't autobiographical. I could have told you why it would have made me cry a little. I could have told you why it would have made me die a little. I could have told you anything.
I aquests són els Super Furry Animals, que la setmana que ve els podreu escoltar aquí una entrevista al Cabaret Elèctric. No sé si el Toni l'hem tallat o la Mercè volia afegir alguna cosa, però jo tinc un altre exemple, en aquest cas totalment al contrari. La censura va ser física i a internet s'ha pogut veure tot això, i és que avui també hem sabut que 6 policies de Florida, als Estats Units, han reduït amb descàrregues elèctriques a un estudiant perquè estava fent massa preguntes al senador Kerry. De fet, el vídeo de quan ell feia les preguntes i la policia el parava i li feien aquestes descàrregues, de fet és un personatge relativament popular per sempre tenir aquest punt una mica contestatari, però ell només estava fent preguntes, no estava allà amb cap arma blanca o arma de foc, i clar, això s'ha penjat a internet i a hores d'ara doncs ja hi ha 500.000 d'entrades en aquest vídeo, no? És el que ens demostra el fenomen també d'internet.
Bueno, això no és només... no passa només als Estats Units, eh? Vull dir, avui mateix tenim el cas de la sentència del judici de les barricades que han sortit condemnats, i altres casos, en aquest cas amb temes de la Societat General d'Autors, que està posant denúncies a tot drap i a tot quisqui per qualsevol cosa que es digui d'ells. O sigui, en el cas de les barricades...
Estàs parlant d'una pàgina web de contrainformació, per definir-ho ràpidament, quan parles...
D'informació, uh-huh. Sí, d'informació de l'esquerra alternativa. I, o sigui, hi ha aquest cas, hi ha el cas de l'Associació d'Internautes, o sigui, hi ha casos de tots els colors, que o sigui, s'ha dit alguna cosa que crítica amb l'SGAE, i això ha portat a demandes, i a demandes de parlem de milers d'euros, o també doncs anar a YouTube i treure vídeos, i vull dir, el cas de la censura és a tot arreu, no és només d'internet, o sigui, el que passa que abans d'internet no ens enteràvem de les censures que hi ha en els mitjans de comunicació, i amb internet el problema és que hi ha una lluita de dos mons. Hi ha un món que estava acostumat a que quan no volia que se sabés alguna cosa, trucava a on fos i deia això que no surti, i no sortia. I ara el problema és que a internet hi ha una gran transparència i la censura és més difícil, i llavors aquesta gent no saben ben bé com fer-s'ho, no? I llavors s'haurà de veure, o sigui, ara hi ha una gran batalla entre els que volen censurar i els que no volen ser censurats.
Digues, Toni, digues.
Ah, m'estàs escoltant sense saber.
No, he sentit com si volies dir alguna cosa.
No, bueno, és que també està passant tot això de com es regularà tot això, no, a nivell d'Europa. Vull dir, tot això és el que s'està també discutint, i també tot aquest tipus d'avís de lo que és legal o il·legal, de baixar-se a partir de programes lliures, software lliure, des de vídeo a llibres, etc. Tot això també està creant, bueno, jo crec que una polèmica. Per
està molt interessant, està molt interessant, sí. Actualment el tema.
Ja veig que hem de fer una altra tertúlia, perquè ara ja passen 2 minuts de 2 quarts i hem de passar a un altre tema. Agraïm la participació de la Mercè Molís, periodista especialitzada en temes de xarxa, també el Toni Cots, que des de Girona doncs hem pogut escoltar la seva veu gràcies al Josep Lluís Blázquez, el control tècnic de Girona, i el Víctor Lorenz, que està al control central aquí a Barcelona. Que tingueu molta sort amb això dels Sides of Imagination, en aquesta ruta que us portarà fins a Ljubljana. L'any que ve ja parlarem d'aquesta tercera edició.
D'acord.
I el Pedro Soler, que el tenim aquí a Barcelona, a l'estudi del Cabaret, director de l'Hangar, doncs esperem que sí, creueu els dits, perquè com a mínim per 10 anys més seguiu al Poble Nou. Gràcies a tots i fins la pròxima.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Je crois que je ne t'aime plus, ta peau est du papier de verre sous mes doigts. Entra al web icatfm.cat. Escolta la ràdio també per internet.
A icatfm.cat trobaràs a més tota la informació del que escoltis. Sans raison je
pleure, à gros bouillon je pleure. Arreu del món, on hi ha internet, hi ha icatfm.
icatfm és única.
Cabaret Elèctric. No necessitem subtítols. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita is all I need, a little bit of you makes me all mine.
amb aquesta música de 12, oi que això és de 12? Em sembla que sí. Presentem a la Montse Virgili, que avui és un fet inaudit. Està fora del Cabaret Elèctric i no es troba a Berlín. Es troba al Teatre Tívoli de Barcelona, on ha acabat aquesta representació de Stalin. Montse Virgili, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit. No sé si hauria de dir allò d'Isvinitia, però de moment us dic bona nit. Acabo de veure Stalin, de Josep Maria Flotat. Allò, ja sabeu, l'obra aquesta de la que tothom en parla, de que ha aixecat tanta morbositat pel fet doncs, que apareix després de 10 anys als escenaris catalans. I no és l'única persona, perquè de fet la Carme Conesa, que és diguéssim l'altra protagonista de la història, doncs també fa 16 anys que no apareixien als escenaris barcelonins, cosa que potser no s'ha dit tant i també és un fet remarcable.
D'acord. Ella és l'altra actriu que hi ha dalt de l'escenari o hi ha una mica més de gent al càsting?
Hi ha molta altra gent que també feia temps que no vèiem, com el Pere Font, la Pepa Aranós, que fa un molt bon paper, el Pep Saiz i alguns altres. Fins i tot hi ha músics russos, de nacionalitat russa, però de veritat, no per la ficció. És una obra que s'ha vist en dues hores i quart, més o menys. Per tant, allò, sort que el Teatre Tívoli és bastant còmode i que no hi ha problemes doncs, per veure aquesta obra de dues hores, perquè déu-n'hi-do. La primera hora, pel que ha semblat a la gent, se l'ha fet una mica més pesada i hi ha hagut algunes desercions. Avui que ja no hi havia polítics i que la gent que hi anava a veure-la hi anava perquè volia, hi ha hagut algunes desercions, no en direm noms, perquè fins i tot hi ha alguna desercció famosa.
Sí. No pots donar una pista, ara?
No puc donar una pista.
Però també hi havia famosos avui, ahir n'hi va haver-hi uns quants.
Tenia el Samaranch, per exemple, darrere. Deixem-ho així.
Però ara vés a saber si la deserció ha estat ell, ara me'l pensaré.
No ha estat ell.
Parlem de Stalin. Parlem
de Stalin. L'obra està ambientada l'any 52, dos anys abans de la mort de Stalin. La gent doncs, que tenia ganes de veure a Josep Maria Flotat l'ha vist. Ha vist, com sempre, de fet, quan allò a la mitja part als passadissos, no, doncs la gent deia, sí, veus, ho fa tan bé, però sempre aquella mena de manerament afrancesat, no?, que gasta aquest home.
Sí, aquell...
No ho podem dir, però jo l'he vist molt contingut, tot i així.
Aquell purla.
Sí, que jo més que afrancesat, a vegades el veig una mica massa de pic, no?, però la qüestió, que tot i així, jo l'he vist força contingut, m'ha interessat força. He de dir que la primera part hi havia molta tos, molts atacs de tos, perquè es fa una mica llarga, hi ha moltes referències històriques, geogràfiques, que potser poden allò, doncs, empipar una mica al públic, però després en la segona part agafa molta embranzida i l'obra ja interessa, jo crec, que a tothom. Vull dir que aquí es queda la primera part, que potser és més dura, doncs es queda en una segona part molt tranquil·lament perquè val molt la pena. La història... Evidentment parla del dictador, però parla potser més que del dictador, de la dictadura que suposa doncs, viure en aquells moments, del que suposa doncs, per una població que pràcticament no es creu el règim, no pràcticament, segur que no es creu el règim, però que ha de viure com una manera de sobreviure, d'un Stalin que se'ns presenta megalòman, paranoic, histèric... La veritat és que la tornada de Flotats amb aquest personatge... té doble pessic, perquè realment...
Hi ha una part de Stalin en Flotats, amb l'Stalin que es retrata?
Alguna cosa hi ha, alguna cosa
ja, hi ha. Ja ho he dit jo, Virgili, perquè avui sóc jo la que fa de dolenta.
Doncs alguna cosa hi ha, sobretot ben bé, doncs perquè té aquest posat de Déu, no? De Déu que a tothom li fa dir camarada, però que té molt clar que ell és Déu, no? I tot i així... És una obra també molt, evidentment, que té com a protagonista Josep Maria Flotat, però que té una bona coordinació amb tota la resta de repertori. Vull dir, no fa de menys els altres actors, tots interpreten molt bé. La Carme Conesa està molt continguda també i em sembla molt elegant damunt de l'escenari. La història emociona. Hi ha un apunt final que jo crec que es podria criticar més o menys, que intenta doncs, explicar tota aquesta història que ens ha anat explicant dels últims dos anys de vida de Stalin, anar-ho acostant cap a l'actualitat. Explica, doncs, per exemple, que l'avi del Vladimir Putin, del president d'avui dia de la Rússia, doncs, era el cuiner de Stalin. O, per exemple, doncs, fa altres doncs, similituds ben bé no reals, però que s'acosten doncs, al problema de falta de llibertat, o parlen, per exemple, també del submarí Kursk, però res, això en una última frase, que algú podria dir que pren una mica per estúpid, doncs, el públic, no?, explicant-li que encara avui hi ha dictadures. Però segurament no està malament de recordar, doncs, que sí, que és veritat.
Les obvietats s'han de seguir dient si no deixen de ser-ho.
Exacte, a vegades molesten, però no està malament que recordi en una obra que en principi no s'hauria de mullar i podria ser simplement una història d'època.
Doncs escolta, Virgili, que si no tenim més temps perquè ara
ens n'anem
cap a Suècia.
Però us la recomano, eh? Aquest seria el titular, us la recomano, val la pena. Hi ha una primera part una mica més xunga, que dirien alguns, però val la pena i estan tots molt bé. Vestuari i escenografia perfectes.
Perfecte.
I música preciosa.
Això és molt important, això és molt important.
I música preciosa.
Doncs Virgili, que demà tenim aquí els Madí, ves preparant el rol de dolenta.
La matralleta.
Vinga, un petonet, adéu.
El Kalashnikov, vull dir.
Aquest senyor que escolteu respon al nom de José González, però és suec, perquè Suècia és el seu país, com també el del Jens Lekman, que va estar aquí pel Faraday de l'última edició. Aquest últim, de fet, el Jens Lekman és el número 1 a Suècia actualment i a la seva capital, Estocolm, hi passen moltes coses. En Suècia a vegades ens ve el cap doncs, Ikea, Ericsson o Volvo, però a part d'aquestes empreses també és el país on va néixer, a part de les empreses aquestes, és on va néixer Greta Garbo o el Zava, que això sí que ha estat una gran empresa. El que potser no és tan popularment conegut és que Suècia és un país punter en noves tecnologies i dediquen una part important del pressupost a innovació i tecnologia. I qui podria haver-se desplaçat cap a aquests territoris? Doncs el Marc Serena. Benvingut al Cabaret Elèctric.
Bona nit.
En innovació i desenvolupament inverteix molt el govern suec, d'això en parlarem amb tu, però la gran notícia de Suècia que la comentàvem ahir amb el nostre company de còmic són aquestes caricatures que van aparèixer a un diari suec que feien mofa de Mahoma perquè aquest senyor li havia posat doncs, cos de gos i això ha provocat que aquest senyor ja sigui declarat public enemy per Al-Qaeda i els seus seguidors.
Clar, de Suècia ens arriba aquí informacions molt fragmentades, tenim una visió molt fragmentada perquè de tant en tant ens arriba alguna notícia, com per exemple això d'aquest diari, que de fet, tot i que va ser fa unes setmanes que va aparèixer la notícia, m'explicaven avui justament, diu, home, és que aquestes caricatures van aparèixer a finals d'agost, és a dir, que ja porten bastant de temps aquí a Suècia parlant d'aquesta història, eren uns dibuixos, quatre dibuixos en concret, en què es veia Mahoma així dibuixat com si fos un gos, i la gràcia, diguem-ne, és que Al-Qaeda ha demanat 100.000, ha promès 100.000 dòlars per qui es carregui el pobre dibuixant, que es diu Lars Vik, i a més, un plus de 50.000 dòlars més si el maten com una ovella, no? La veritat és que la història aquí, diguem que ja n'estan una mica cansats d'haver de sortir els diaris d'arreu del món a partir d'això, i a més, tot i que sí que és un diari suec, no és un diari d'Estocolm, d'on estem ara, sinó un diari d'un poblet que es diu Orebo, a 200 quilòmetres, que bé, un dia va decidir publicar això i que per allò com són les coses, doncs se'n van acabar sabentant els d'Al-Qaeda i van acabar demanant el cap del dibuixant, tot i que de moment aquí encara no ha passat res.
Però què hi ha avui als diaris? Què porten les portades sueques avui? Doncs, a part de que el senyor, perdona, que ara no em ve el cap, aquest que va actuar al Faraday, el Jens Lekman és número 1 a les llistes de
vendes. Sí, el Jens Lekman aquest està per tot arreu, està a la sopa, tots els fans.
Porta'ns alguna coseta, Marc.
Sí, us portaré un disc.
Porta alguna coseta.
Està al top 1 de les botigues de discos, està a totes les fanzines, a totes les revistes que es presiguin, tenen una entrevista amb aquest home aquests dies, està aquí com el gran icona de la música en aquests moments sueca, cosa que està molt bé perquè és un tio que aparentment es vesteix una certa qualitat, un pop alternatiu, etc, i diguem-ne que ells el número 1 tenen aquesta persona.
Clar, no tenen el Bisbal. Per això a vegades, mira, tu no pots veure a través de la webcam, però jo porto la camisa aquella de la selecció sueca. saps? Ah. Perquè m'identifico més amb el seu número 1, Marc.
Bueno, doncs justament a les portades dels diaris d'avui apareix una cosa bastant inaudita, que és la selecció sueca de futbol femení.
Ai, doncs mira, jo que vaig aquí amb la samarreta.
Seria el més proper.
Sí, sí.
Resulta que el 2003 van ser subcampiones del món i ara hi ha un altre mundial de futbol femení que jo, perdona, però no sabia ni que es disputava, però aquí a Suècia estan parats per veure que estan les seves noies i tal. Ahir van perdre, no sé si les han eliminades o gairebé, estan una mica decebuts, però vaja, estan fent un seguiment molt exhaustiu d'aquesta història i jo recordo veure noies jugant futbol a les portades dels diaris a Catalunya des de fa molt de temps, per no dir que no ho he vist mai, i en canvi aquí, diguem-ne que estan ara ja a una altra cosa, que en aquest cas és el futbol femení, per això estan preocupats aquests dies.
Uh-huh. De fet, jo veig que Suècia sí que inverteix molt en innovació i desenvolupament, sí. Perquè el teu telèfon sona millor que el de la Montse Virgili des d'aquí, des del Teatre Tívoli, i d'on fe que t'has anat cap a Suècia? Per què podríem dir que són tan pioners en tecnologia els suecs?
Home, te n'adones amb aquests detallets. Jo avui, per exemple, he agafat el tren, i amb això te n'adones que ens passen una mica la mà per la cara, Per exemple, he fet un tren d'aquests que va a l'hora, que és puntual, que va ràpid, que hi ha un bar, que tot és net, que veus una persona amb un portàtil allà al tren i no t'estranyes, perquè tu veus una persona amb un portàtil al Rodalia Renfe i penses que són dos moments de la història diferents. No? En canvi, bueno, fan el tren o en coses així molt quotidianes, te n'adones. De fet, aquí també hi ha molta connexió a internet. Suècia és el país del món amb més connexions per persona a internet i diguem-ne que ho notes una mica amb la manera de fer, amb l'ambient, amb allò, a l'hora de servir-te, a l'hora que per exemple pots anar al metro i pots comprar els tiquets per SMS, amb tot de petits detalls que noten que d'alguna manera van més avançats que nosaltres.
Explica bé això de que vas al metro i pots comprar el tiquet per SMS, que l'altre dia em vas explicar com podia comprovar si les ampolles de vodka eren bones,
sí,
o no quan jo estava allà al bar i enviava un SMS a l'empresa del vodka i em deien si allò estava bo o no amb el numeret que duia l'ampolla. I això de que pots comprar el metro per SMS...
Sí, sí, tu aquí a través del telèfon mòbil, si tens un telèfon mòbil suec, doncs a partir de marcar uns números, etcètera, com pots comprar coses gairebé a vegades, o pots marcar allò d'un politon a través de la televisió, doncs funciona el mateix, aplica la mateixa tecnologia, tot i que també t'he de dir que conviuen les tecnologies més modernes i la cosa més antiga.
Però llavors perquè... que els ensenyes la pantalleta, si ve un revisor, he comprat el bitllet.
Sí, li pots enviar el missatge, suposo que no l'he provat, però sí que és possible, i de fet potser et pots salvar si us el revisor, perquè llavors mentrestant pots comprar el bitllet.
És veritat, el pots comprar en qualsevol moment, certo, no sé com es diu en suec, però certo. Marc, i deies que això conviu a vegades amb coses força antigues.
Sí, de fet aquí, per exemple, vaig estar ara a un lloc que es diu Norrköping, és una població que està a uns 100 quilòmetres.
És on hi ha l'aeroport que connecta amb Girona, no?
Està una miqueta, està més a prop, diguem-ne, Norrköping de Svaska, que és on hi ha l'aeroport aquest, el Ryanair famós, que connecta Girona amb Suècia, per un preu supermòdic, per cert, perquè pots agafar l'avió per aquells vols d'un cèntim, gairebé, que després a la pràctica et costa 20-25 euros, una cosa així, amb la maleta i tot plegat.
Però
no?
Et plantes abans a Suècia que a Puigcerdà amb la Renfe.
Evidentment, i són 3 horetes, a més, no hi ha molta gent que vulgui marxar, diguem-ne, en el vol d'anada nostra, no hi havia gairebé cap català, gairebé eren tots suecs que tornaven de la platja o que tornaven de veure'ns. I hi ha molt poc flux, diguem-ne, de persones de Catalunya cap a Suècia, tot i que sí que hi ha molts suecs que venen a veure'ns de tant en quant. I hi ha aquest poblet que es diu Norrköping, que és un poblet, per exemple, molt respectuós amb tot el seu patrimoni industrial, no? En tot allò que aquí a Catalunya tindríem aquestes colònies industrials que es poden veure al costat del riu, doncs bé, ells també aquí en el Norrköping tenen una part molt bonica al voltant també d'un petit rierol on hi ha tot de naus industrials molt antigues i tal, i ells, diguem-ne, que això és una mica el motiu per anar a veure aquesta exposició, anar a veure aquesta ciutat. També hi ha una exposició aquí en Norrköping que val la pena de recomanar, en un museu que es diu Museu del Treball, en què es pot veure una mica l'explicació de com s'ho va fer Suècia per fer-se moderna, no? Com Suècia va convertir-se en el que és, no? D'alguna manera. És una exposició preciosa des del punt de vista museogràfic, que gairebé la disfrutes només per la manera com, l'exposen. Es podrà veure fins al 2012, és a dir, que podeu anar-la a veure, i hi ha una mica doncs, l'evolució dels objectes quotidians, de la vida quotidiana, de les empreses sueques, de com ha arribat aquesta tecnologia. Entens una miqueta, a partir de veure aquesta exposició, doncs com els suecs han arribat a ser un país punter amb noves tecnologies, amb internet i amb moltes altres coses.
Marc, avui et anava a dir que cometíem un delicte perquè en la teva secció no sonaria música francesa. Escoltem música sueca, de fet, primer amb el José González i aquest és el Peter von Poel. Però, de fet, Peter von Poel està últimament molt per França, grava discos i produeix amb el Vincent Delerm. És a dir, que una mica així, per la tangent, amb Peter von Poel estem cobrint l'apartat de música francesa. De fet, aquest senyor parla molt bé el francès. Parlàvem d'aquesta exposició a North Shopping, molt a prop de l'aeroport Ryanair, per dir-ho així ràpid, que connecta Girona amb Estocolm. I quan deies que t'explicaven així ràpidament com Suècia havia acabat sent un país tan modern, que hi ha, per exemple, el primer Ericsson portàtil o no portàtil, el primer telèfon Ericsson, i com després aquesta companyia s'ha anat fent capdavantera en el que seria la tecnologia de mòbils, o quins exemples hi han en aquesta exposició?
Jo crec que aquí en l'exposició, concretament aquesta exposició de North Shopping, una mica el que fa és resseguir tota l'evolució, tot una mica d'aquests últims anys, no? Des del punt de vista també social, cultural, una mica com Suècia s'ha anat adaptant als nous temps i en alguns casos ha passat per davant de nosaltres. Sí que és veritat que Suècia tecnològicament i a nivell d'investigació està molt bé, està per davant nostre. Sí que hi ha altres coses que encara els guanyem, per exemple,
amb el pernil.
La cuina, per exemple, és lamentable, la cuina sueca.
Ai, si et sent alguna mare sueca que sap cuinar bé.
No sé si tenen recordes dels mapes que tenien un cuiner suec que apareixia com a personatge, que ho feia tot molt malament. Doncs una mica és això, és molt difícil menjar bé aquí.
Però el salmó està bo, eh?
Sí, el salmó, sí, de fet avui per sumar-hi hem menjat un de bastant raonable, però t'has de refiar més de la cuina italiana, la cuina grega, fins i tot al centre d'Estocolm, un dels restaurants més cèntrics des del punt de vista geogràfic, és un bar que es diu Barcelona's Tapas.
Vull dir que em sona, sí.
Ells, diguem-ne, que no els estan massa contents de la seva gastronomia. Hi ha coses per això que les fa molt bé, però la cuina, diguem-ne, és una de les coses que amb això no hi tenen massa a pelar. De fet, aquest Barcelona Tapas Bar es troba en un lloc que, si aneu a Estocolm, gairebé hi anireu a parar, que és una plaça que es diu Sergi els Torc. És una de les places que diuen més lletges de tot Suècia. És una plaça que està al centre d'Estocolm. Allà hi ha el metro, hi ha els autobusos, està una mica doble. Hi ha informació i turisme. El que sí que val la pena que aneu és un lloc que es diu Kulturhuset.
No és la casa de cultura, no?
És la casa de cultura d'Estocolm. No és poca cosa, és a dir, no és un lloc que us costarà de trobar, al contrari, és molt cèntric, està just al centre d'Estocolm, es diu Kulturhuset. Hi ha diversos nivells, hi ha com 6 o 7 pisos, i és com un... com si tinguéssim un centre comercial molt bèstia,
sí,
però tot amb cultura, és a dir, amb exposicions, amb llocs, amb biblioteca, amb tot de... amb venda d'entrades pel teatre, amb centre d'informació cultural, amb botigues d'artistes o de tallers d'artistes, etc. És una oportunitat, diguem-ne, per conèixer una mica què s'està fent, i concretament hi ha una exposició molt divertida d'un fotògraf que fotografia una mica la vida quotidiana dels anglesos. No és un suec, és el
Martin Parr,
exactament, I bé, ell és un tio que ja ha exposat també per Barcelona, que ha exposat per molts llocs del món, que ara, fins la setmana passada van obrir aquí, per exemple, una exposició al Kulturhuset, i que fins al 6 de gener es podrà veure la seva exposició, i vaja, és una de les moltes coses que es poden veure aquí al Kulturhuset i que val la pena.
Doncs escolta, Marc, en prenem nota, i la setmana que ve segueix fent aquesta espècie de turisme tecnològic pels països del nord d'Europa, que són els que s'han posat més les piles. Ja se sap, quan no hi ha platxeta i no hi ha bon pernil, la gent es tanca a casa i es connecta a internet.
S'entén que facin també el disseny d'interiors, per exemple, IKEA, etcètera, que hagi sortit d'això, perquè convida molt a estar dintre de casa. I en aquest sentit, el turisme tecnològic, tinc moltes ganes d'anar a un lloc que es diu Kista Science City, que és el que abans era una base de formació militar, que és un centre tecnològic que es veu que fa por, que hi ha 780 empreses, i diuen una mica que és el Silicon Valley nòrdic, diguem-ne que si el 12,5% de la riquesa del país és amb noves tecnologies, amb tecnologies de la informació, aquí hi ha gairebé totes les empreses de Suècia reunides, les han reunit en un mateix lloc, i la veritat és que és un lloc que si algú vol fer turisme tecnològic també s'hi ha de deixar a caure.
Molt bé, doncs escolta, Marc, em prenc nota, però tu torna. Tard o d'hora, torna.
Tard o d'hora.
Vinga, sí, sí. Una abraçada, que vagi bé.
Adéu.
I compta les hores que té pel davant, cinemes gastats, versió original. I els dies se'n van.
Griselda Casadellà, bona nit i benvinguda.
Bona nit, Txell.
És com una mica la meva ventafocs, no? Tu sempre vens abans de les 12.
Abans de les 12.
Em vens a buscar com la carabassa, sí, o no ho sé ben bé si perdem les sabates quan sortim del cabaret elèctric, tot i que hi ha un separador que diu que és un programa amb sabates noves. Estàvem escoltant una música en català, hem passat dels suecs als catalans.
I aquestes també són unes sabates noves, podríem dir, que són les del Raül Fernández, del Refri, que té un nou disc que es diu Els Invertebrats i que surt ara a la llum, aquests dies està a punt de sortir, i del qual n'escoltem el seu tercer track, que es diu La Mestressa.
Els veu un cop l'any. Dorm com sempre, les cames per sobre els llençols i el pijama fent esses. Mig del ventre i guarda un petit vell moment on l'univers es concentra. Baixa el cap quan pensa en comiats, vaixells enfonsats, retrets familiars que ronquen.
Doncs aquesta és la veu de Refri amb aquests Invertebrats, Els Invertebrats, el títol del seu nou disc que ve presentat demà al cabaret.
Exacte, perquè el recomanem, a part de que ens agrada molt, també perquè estigueu alerta a l'hora de fer-vos amb aquest disc, perquè serà el nostre convidat de demà al cabaret elèctric, que vindrà a aquest estudi, a aquest mateix estudi, per presentar aquest nou treball i parlar de tot una mica.
Amb noms shakespearians, Cordèlia i el rei i els comtes de Kent li donen la mà.
Però, de fet, no és l'únic protagonista de demà aquí al cabaret elèctric. També tenim un espai d'arquitectura i disseny.
Tenim un espai d'arquitectura i disseny del qual se n'encarrega la Pepa Ferrer i que demà comptarà amb un personatge molt, molt interessant com és l'arquitecte sevillà Santiago Cirujeda. Avui que ha sortit una mica el tema de l'arquitectura a l'espai del debat, de la tertúlia, doncs és un arquitecte prou peculiar i molt diferent, que ben bé no s'encarrega tant d'aquesta arquitectura monumental com de l'arquitectura més dels usos de la gent, no? De les coses que podem fer amb l'arquitectura, pràctiques i divertides també.
I no oblidar que tenim els nostres espais demà de llibres amb l'Esther Garriga i també l'espai de grups musicals, que em sembla que la Montse Virgili doncs farà passar una mala estona a la gent de Madrid.
A la gent de Madrid, que sí, avui ja els ha estat trucant per telèfon i estan tots doncs frisant per venir cap aquí i
el 8 d'octubre, treuen un nou disc.
L'Antàrtica,
que els hem de preguntar per qui han posat una C ben estranya. A la tertúlia comptarem amb, si tot va bé, amb el nostre company Oriol Serra, perquè és el nostre corresponsal a Berlín.
Exacte.
I aquests dies s'hi celebra el Popcom, que és un gran festival de música on hi ha grups catalans.
És com una mena de mercat de Vic a lo gran, i amb, bé, és a dir, com que festival de música també, però a més és com com tots aquests llocs on hi ha tants showcases que es diuen ara, que són aquestes petits tastets de grups perquè els programadors puguin anar veient doncs tota de propostes diferents.
Perquè coincideix amb la Mercè, si no, Jordi Gratacós, sí, director del BAM, que demà també el tindrem al programa, aniria com a programador a veure-ho.
Cap al Popcom.
Vols precisament dir alguna cosa més?
El BAM, doncs demà, que desplega les seves activitats a l'Institut Francès de Barcelona a partir de les 9 del vespre, amb gent com Karim Ziad, un bateria, i Hamid El Harri, un dels grans Malem, mestre Gnawa del Marroc, i amb el DJ Khalid, el DJ oficial de H. Kane, i amb video DJs.
Molt bé, doncs aquesta és la duda de la Grisel de Casa d'Allà, la nostra coordinadora, que ho posa tot a punt aquí al cabaret, com ho fa el Joaquín García al control tècnic, amb els muntatges i amb la selecció musical, la Pepa Ferrer, la Montse Virgili i l'Albert Miralles a la redacció, i la Montserrat Rossell, que ens ho produeix tot, si no el cabaret elèctric no seria possible. Jo, la Txell Bonet, em merdo una miqueta, però demà netejarem aquesta brutícia, que vagi bé.